Memòries de la ràdio.
Benvinguts una setmana més al Memòries de la Ràdio, ja en la recta final comandada per una servidora que en breu passarà a ocupar-se de labors maternals. Abans, però, encara ens queden un parell d'edicions per acostar-los records radiofònics. Ja sabeu que ens agrada repassar la història de la ràdio, paral·lelament a les trajectòries vitals i professionals de qui ho ha viscut des de dins. I en aquest cas, avui ho farem amb una de les veus pioneres de l'estereofonia a l'estat espanyol, un periodista amb 40 anys de ràdio a l'esquena, però també combinat amb televisió, càrrecs de direcció i gabinets de comunicació. Ell era l'autor del programa de preguntes test Perfil humà d'un personatge, en què durant 20 anys va estar inquietant i fent reflexionar a personatges de l'elit social, política i cultural. I ell va ser també qui va aconseguir entrevistar els segrestadors del Banc Central de Barcelona mentre durava la sala aquell mes de maig del 81. També va ser el primer, amb la seva discogràfica Hispavox, a publicar Els Segadors en català, tot un hit l'any 76. Tot plegat, i més, en parlem i n'escoltem fragments ara mateix amb ell. Pere Vidal-Nyaco, benvingut al Memòries, gràcies per ser aquí.
Hola, buenos días. Encantado y además es un momento entrañable para mí el reencontrarme con los micrófonos de Radio Nacional de España, donde he pasado la mayor parte de mi vida profesional.
¿Cuántos años feia, no parlava per un micro?
Estaba calculando y aproximadamente 35 o 38 años.
35 anys sense posar-se en aquesta posició que està ara.
Exactament.
Cascos i micro.
Exactament.
I què sent?
Pues no ho sé. Ja t'ho diré al final del programa, perquè ara encara estem en fred. Potser després m'aniré motivant.
Anem pels inicis, doncs. Comencem a entrar en matèria, perquè com entra en contacte amb el món de la ràdio, vostè?
Pues d'una forma molt curiosa. Jo volia ser capità de la Marina Mercant.
Vaja.
I efectivament vaig ingressar a l'Escola Nàutica i vaig fer el primer curs allà al Palau de Barcelona. I anava a marinar amb un menjador del seu que hi havia al carrer Caspe, cantonada Passeig de Gràcia, sobre del Navarra, un bar també molt conegut i tal. I anava a matinar, en fi, per raons econòmiques, no? I llavors un dia jo veig on hi havia els tablons dels anuncis i tal, un que em va cridar l'atenció, posava cursos de radiofonista en Radio Unión, que després va ser Radio Juventud, es deia llavors Radio Unión. I vaig pensar, aviam de què es tracta això, ni idea.
M'hi apunto.
I vaig anar i vaig fer els tres cursets i vaig abandonar ja la Marina Mercant.
Però vostè ja tenia el cuquet, allò de la ràdio?
No,
de...
no, absolut. No, absolut. Va ser una carambola. No tenia cap intenció de dedicar-me a la ràdio. Jo volia ser capità de barco. Després em vaig enterar que hi havia pocs barcos a Espanya i potser vaig fer bé. Potser m'hauria tingut que comprar el barco jo.
Després va passar per Ràdio Barcelona i Ràdio Joventut, que era l'emissora escola d'aquell moment, però n'han passat una gran quantitat de professionals aquí.
Ràdio Joventut va ser l'arranque. I després d'allà vaig passar a Ràdio Barcelona. I després vaig passar a Ràdio Nacional, per cert, perdent bastants diners, però és que jo l'indicatiu de Ràdio Nacional per mi era com una espècie de meravella. I jo tenia a Ràdio Barcelona dos programes patrocinats, Referèndum Pingüino, que era d'una nevera, i un altre, no sé. O sigui, me'n vaig anar perdent pues, quasi bé un 70%.
Però de jo, sou.
De sou. Però a mi em feia il·lusió anar a Ràdio Nacional i, bueno, em van acollir l'Arandes i el Soriano i tota la filera de companys.
Expliquem això de que va ser una de les primeres veus a participar en aquesta experiència innovadora de l'estereofonia espanyola. Com va anar aquest experiment de l'avió?
Això, el pare d'això és el Sergi Chaff. I va ser una cosa molt complexa. I explicar-ho és molt difícil. Estava a Ràdio Joventut de Sant Feliu i Ràdio Joventut de Barcelona. I llavors una avioneta sobrevolant Barcelona i aquí es creava l'estèreo. Llavors teníem que explicar en els oïdors que tenien que posar un aparell de ràdio aquí i 15 metres més enllà l'altre i seure al centre perquè el so estereofònic els hi arribés. Sí, va ser una experiència molt curiosa. Sobrevolant sobre Barcelona i veiem en els terrats la gent que mirava i tal. O sigui, va ser una cosa bastant espectacular.
O sigui, fer l'estèreo amb dos aparells, no?
Dos aparells i un avió.
Déu-n'hi-do, això va ser... aquesta experiència va ser als 60, als anys 60. Sí. I després el primer programa de l'estereofonia espanyola es va fer el gener del 75, no? Sí. Amb l'indicatiu RJ2 per Ràdio Joventut de Barcelona a través de la seva emissora FM, no? Això va tenir una enorme repercussió amb la venda, fins i tot, de receptors de ràdio, no?
El que era director de l'emissora, el Josep Lluís Urroca, sempre deia que va rebre la visita d'un fabricant d'aparells de ràdio i el van a veure per dir-li, mira, venga, les gràcies, perquè ha salvat la empresa i la temporada de la quantitat d'aparatos telefònicos que estic vendent. Això ja dona idea de l'impacte que va tindre la cosa.
I després es va poder fer en un sol aparell, eh? D'aquesta època, també, del 75, just un any més tard, del 15 de setembre, llegim una notícia en què diu que a Madrid, i els hi llegeixo tal qual, un home d'Hispavox, des de feia 4 mesos, es presentava 3 o 4 vegades per setmana en el Departament de la Censura del llavors Ministeri d'Informació i Turisme. El dimecres, i llegeixo i tradueixo literalment i sobre la marxa, per fi, i gairebé per error del funcionari encarregat de llavors, va segellar les sol·licituds que donava via lliure al projecte de gravació comercial de la cançó Els Segadors. El boom de l'aparició dels Segadors seria estrepitós a tota Catalunya i reportaria grans beneficis a la casa discogràfica d'aquesta Hispavox. L'operació Segadors, que així n'hi deien, havia estat tot un rècord. Va ser un home d'Hispavox l'artífex directe i màxim responsable de l'operació. El que llevó a término la feliz iniciativa fue Pedro Vidal Ñaco.
Bueno, aquí tinc que donar una petita explicació perquè els oïdors ho entenguin. Ser pare de família i 2 fills t'obligava a ser pluriempleat. I jo alternava Ràdio Nacional, que havia tingut que demanar permís, amb la delegació artística d'Hispavox i vaig crear aquí un segell que era la sèrie Estel Hispavox. I jo tenia la idea que això es tenia que fer perquè no tenia cap sentit que, no, que estigués prohibit. Llavors, jo el que tenia que fer, perquè vam gravar en català uns 30 LPs, vam començar amb la Núria Feliu, i llavors vaig pensar, aviam si anant-hi cada dia a la censura a Madrid, jo feia la traducció i feia unes traduccions, per exemple, som i serem gent catalana, però posava somos catalanes a pesar de los pesares.
S'adequava per quedar una mica...
I llavors el que vaig fer amb la coral del poble on jo visc, de Sant Just, amb la coral Enric Morera, ja ho tenia gravat, amb 8 temes més complementaris del cancionero català. Uh-huh. I llavors un dia em truquen de Madrid el pastor, que era l'home que portava la censura, i em diu, senyor Vidal, lo han aprovado. Llavors ens vam posar en marxa de seguida. Això era un dimecres, em penso, i el dilluns el disc ja estava al carrer.
A més, va ser una xifra rècord de ventes, eh? Més d'1 milió de còpies venudes, que va tardar poc en fer-se realitat. Aquest Els Segadors, en aquell setembre del 76, era ja, sens dubte, el hit de la tardor del moment, eh? Diu, los directores de ventas de las más prestigiosas tiendas de toda Cataluña pedían y rogaban de rodillas el envío de más y más còpies.
Jo et dono paraula d'honor que aquell mes vaig cobrar el sou pelat d'Hispavox. Ja ens dona una idea de lo generosos que són els capitalistes.
Diu, nunca en Barcelona se había liberado una batalla de competencia discográfica tan impresionante pels Segadors.
També et diré una cosa, que jo després, quan es va armar aquest follon, vaig parlar amb tots els companys de la premsa i els hi vaig dir, per favor, no en parleu massa d'això. I si pot ser, no en parleu, perquè... jo puc tindre un compromís. Perquè, clar, jo llavors editava Panorama, l'informatiu de Ràdio Nacional. M'anava a Madrid, a l'Àries Navarro, encara era una època una mica dura. I llavors, de repent, la meva dona em va dir, oye, si s'entren en Madrid de que tu has gravado esto estando como periodista en Ràdio Nacional, no puede pasarte nada. Diu, no. Però em vaig quedar molt inquiet. I després, quan em vaig enterar que la delegació que estava al carrer Còrsega trucava gent insultant.
Insultant-lo vostè?
No, perquè no sabien que jo tenia... Insultant a Hispavox i a la gravació i tot plegat, no? I llavors jo vaig passar uns dies una mica inquiets. Vaig pensar, aviam, me quedo entre Pinto... No, no va passar res.
Ni del règim
bueno,
ni de la ràdio.
Vaig pactar amb Europa Press, amb l'Espinet, una nota petita així, que va sortir, i tothom em va respectar. Suposo que em van veure cara de susto.
I aquí la ràdio tampoc, no?
No.
Cap problema. Bueno, aquí a Ràdio Nacional d'Espanya, vostè entre l'any 62, fent què?
Fent tort de locutori, amb la Maruja Fernández, amb l'Esther Perot, amb el Miguel Ángel Valdivieso, amb el Josep Félix Pons, el Juan Antonio Fernández, no sé, una colla... Jo era l'últim que havia entrat en allà.
Sempre des d'aquí, Catalunya, eh?
Sí, sempre des de Barcelona.
Uh-huh. I a més va ser després cap d'informatius, cap de producció, responsable del Departament de Premsa, director de Ràdio Nacional d'Espanya a Girona. Una experiència que em sembla que no li va ser gaire fàcil.
Mucho ruido y pocas nueces. No és difícil perquè no t'aposentes en un lloc, no et centres i llavors vas una mica així en plan platillo volante, és bastant incòmode.
No s'hi va acabar d'adaptar bé, Girona.
A Girona no. Girona és... Girona, jo vaig estar 4 anys director de Ràdio Girona de la SER, amb el Rato. I, bueno, ja no podia més. I vaig tornar, vaig demanar el reingrés a Ràdio Nacional. I sí, entrava dins de la llei i van dir que endavant. Torno, però clar, en aquell moment, quan apareix un personatge així, què fa? I el Ramon Font, molt amic meu, que llavors era el director, em va dir, oye, olvídate de hacer pasillos tú, ¿eh? ¿Quieres ir a Girona de director? I una altra vegada cap a Girona. Vaig estar entre les dues etapes 8 anys.